Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Ot Manresa. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat avui que no es podran presentar escrits de manera presencial i només es podran presentar de manera telemàtica a través de l'Exnet, aquells que tinguin un caràcter urgent i inajornable. En un comunicat difós fa poques hores, el govern dels jutges ha decidit que ignorar aquestes ordres suposa desobeir també l'estat d'alarma, perquè si es presenta un escrit s'ha de dur a terme una actuació processal que està suspesa, segons el decret aprovat pel govern espanyol. Els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès creen dos circuits separats per atendre les urgències. Amplia la informació des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès creen dos circuits separats per atendre les urgències de la resta de pacients durant la crisi del coronavirus. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ha aïllat zones als tres hospitals per atendre tots els pacients amb simptomatologia respiratòria. Segons assegura en un comunicat, el Consorci ha pres totes les mesures necessàries per atendre amb totes les garanties els pacients amb sospita de coronavirus. Així, a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a l'Hospital Sant Camil i a l'Hospital Sant Antoni Abat, s'han creat dos circuits separats per atendre, per una banda, els pacients d'urgències i per l'altra, a la resta. També s'han aïllat a més zones als centres per atendre tots els pacients amb simptomatologia respiratòria. A partir d'ara només hi haurà habilitat un únic accés als hospitals, sense comptar el d'urgències, que funcionarà de forma autònoma i, a més, no es permetrà l'entrada d'acompanyants ni visitants als hospitals.
Gràcies, Eli. Primeres multes a Arenys de Mar per a aquells que no compleixen amb el confinament. De fet, ja s'han interposat tres sancions i aquestes poden estar compreses entre 600 i 60.000 euros. Ho explica des de Ràdio Arenys, Gemma Roig.
L'alcaldessa d'Arenys de Mar, Anabel Moreno, alerta que s'estan fent controls a tots els espais que siguin necessari, com per exemple la Nacional 2 o la Riera, per seguir conscienciant a la ciutadania després que s'hagin interposat les primeres multes. Recorda que només es pot sortir al carrer per treure, passejar breument el gos, acudir a la farmàcia o comprar aliments que siguin estrictament necessaris i imprescindibles. En cas de no complir-ho, s'interposaran sancions d'elevades quantitats econòmiques.
Qualsevol cos de seguretat pot aturar-nos, preguntar-nos per què estem al carrer i si no hi ha justificació ens posaran una sanció. Per tant, sisplau, quedem-nos a casa. Mira, portem des de dissabte ja que la policia local està advertint a tothom que el que han de fer és quedar-se a casa i no passar.
Té clar que sortir al carrer és perillós i per aquest motiu apel·la a la responsabilitat i solidaritat de cada ciutadà. Recorda que també s'han precintat diversos parcs, així com bancs per la Riera.
Acabem explicant que Espanya ja registra 13.716 casos de coronavirus, 2.538 casos més que ahir dimarts, un augment, doncs, que suposa el 18%. Aquesta xifra és semblant a la d'ahir, que ja apuntava un lleuger descens de nous casos, tot i que el director del Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que fan falta encara uns dies per valorar aquesta tendència perquè hi ha hagut petites modificacions en les definicions de cas. I per concloure, acabem explicant que a les 4 de la tarda s'ha convocat una compareixença de la ministra d'Exteriors del govern espanyol. Això és tot des de la xarxa de comunicació local. Gràcies per la seva atenció. Seguirem informant.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs el que estem veient aquests dies ens porta reminiscències del passat, quan alguns encara, bueno, alguns ja treballaven l'època de lluita contra el terrorisme i en el qual es cridava a la lluita contra un enemic. Aquesta és una ideologia destructiva, que s'allunya molt d'una actitud humana i de solidaritat, que és el que cal en aquest cas. El ridícul de l'eslògan Unidos lo derrotaremos, el que fa és posar de manifest que no saben ben bé de què es tracta. Una malaltia, una infecció, no es combat unidos. No es pot, unidos no podemos combatir el refredat. Unidos combateremos los resfriados, combateremos els mal de polls, combateremos las angines. No, això no se combate unidos. Les entitats com la lluita contra el càncer o les entitats que treballen en l'Alzheimer saben que aquest tipus de malalties només s'es combat d'una manera, amb la solidaritat i la conscienciació i amb la ciència, amb la investigació, amb els científics treballant per trobar remei contra aquestes malalties, que és precisament el que sistemàticament ha estat retallant el govern espanyol els darrers anys, tots els calés que han anat a parar a investigació i a desenvolupament científic. I aquí, en lloc de posar-hi diners, en tot aquest paquet de mesures, en tot aquest paquet de solucions que avui ha presentat el govern de Pedro Sánchez, en lloc de posar diners a la investigació i a la ciència, el que fa és doncs seguir amb la mateixa idea de que tenim un enemic que hem de combatre tots plegats. Per a ells, en lloc de fer crides a la solidaritat o a la responsabilitat individual, a la col·laboració social, el que fan és inventar-se un enemic, una guerra, un enfrontament, treure l'exèrcit al carrer, confiscar material, centralitzar serveis i fer el ridícul, perquè no havíem d'arribar als 10.000 infectats i en portem més de 13.000. Aquesta és la problemàtica d'una guerra mal plantejada, perquè no és una guerra. Es tracta d'una malaltia, on el que cal és que des de la solidaritat i des de la responsabilitat individual tots hi posem el nostre gra de sorra. No hi ha un altre. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem l'edició d'avui del FAR, un FAR que, com sempre, passarà pel sector mariner, que és el que realment ens preocupa. Salutacions cordials de l'equip tècnic que fa possible aquest programa, en Juanjo López i la Isabel González, i de la gent que treballa la producció i realització, com són la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 6. Ben trobats.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I les temperatures són un pèl fredes, és a dir, tot i que no plou, tot i que no fa massa vent, sí que és veritat que fa sol, un petit ressolet a la zona litoral i prelitoral, però les temperatures no són en cap cas càlides. Estem en aquesta finalització de l'hivern que tot just acabarà d'aquí 3 dies, però que està deixant o està fent les darreres coetades. Qui ens aporta la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya és l'Ester Batall. Ester, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores seran molt encara marcades per vent fluix amb cops moderats de component est avui en domini del xaloc a bona part de la zona costanera. Encara tenim algunes àrees de forta maró, tot i que domina la maró a tota la zona costanera catalana. Fins al vespre aquestes àrees de forta maró hi seran presents, especialment cap a la costa central i cap a la costa daurada, i de cara ja a la nit se'n calmarà. De cara a demà ens aixecarem encara amb maró pràcticament arreu, mar de fons encara a punts de la costa brava, però ja a partir de migdia la cosa se'n calmarà i parlarem de marejol. De cara a demà tindrem en conjunt un vent fluix de direcció variable, especialment a l'inici i final de la jornada, amb terral, i durant les hores centrals del dia dominarà el vent de component sud fluix en cops moderats. En quant a l'estat del cel, doncs avui encara fins a primera de la tarda tenim aquests núvols alts i mitjans. A mitja tarda tendiran a trencar-se, hi haurà algunes ullades de sol, però alhora se'n formaran de baixos, que seran persistents demà fins a primera hora del dia. I de cara a demà, si bé al centre del dia seran més trencats, tornen a reaparèixer quan seran més freqüents i al final de la jornada. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Molt bona tarda, Ester. Doncs ja ho sabeu, aquesta maror que demà serà persistent encara a la zona marítima i que complicarà encara més la situació de la pesca, que com sentíem ahir és complicada i que veurem al llarg de les properes hores si finalment es desllorica d'alguna manera. En tot cas, al llarg de la tarda en parlem.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem fent un repàs de l'actualitat. Ens n'anem a l'àrea de Barcelona, on el Departament de Salut ha activat una aplicació amb l'objectiu de fer seguiment de les persones que pateixen o tenen símptomes de coronavirus. Isabel. Doncs el que explicàvem en aquesta aplicació és que porta el nom de Stop Covid-19, es posarà en funcionament durant el dia d'avui, és per Android i per iOS, es destina a fer el seguiment d'aquelles persones amb símptomes compatibles amb el coronavirus i activar, si s'escau, l'atenció primària o el sistema d'emergències mèdiques. L'aplicació estarà integrada dins el paquet del CatSalut per tal que quan s'entri les dades de la persona que es pugui, la persona es pugui relacionar amb la informació prèvia que es disposa del pacient. També es pretén generar informació per tenir més coneixement sobre la pandèmia i la seva evolució. Salut també ha informat que està estudiant la possibilitat de fer servir els hotels per atendre els pacients més lleus activats pel Covid-19. I ens anem cap al Garraf, perquè els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han creat dos circuits separats per atendre les urgències de la resta de pacients durant la crisi del coronavirus. Ivan.
Així ho ha decidit el Consorci Sanitari de les dues comarques, que a partir d'ara doncs, atendrà d'una banda les urgències i d'una altra la resta de pacients. L'objectiu, diuen, és prevenir al màxim els contagis i poder donar alhora el millor servei a tots els seus centres. En aquest sentit, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Sant Camil i Sant Antoni Abat han comunicat que també aïllaran diferents espais dintre dels hospitals per atendre tots els pacients que presentin símptomes respiratoris. Amb tot, el Consorci també ha anunciat que a partir d'avui només hi haurà habilitat un únic accés als hospitals sense comptar amb el d'urgències, que aquest funcionarà de forma autònoma. Dintre d'aquest paquet de mesures tampoc es permetrà a partir d'ara l'entrada d'acompanyants ni de visitants a l'hospital, que doncs només ho podran fer amb una autorització mèdica.
I denúncies, incidents i detencions per no respectar l'estat d'alarma a les comarques gironines. Cristina.
Les denúncies no paren de créixer des de l'aprovació del decret d'estat d'alarma arran de la crisi del coronavirus. En les primeres jornades de confinament, els cossos policials van optar per informar abans de sancionar, però els dos darrers dies ja han passat a l'acció per evitar el contagi de la malaltia. S'han fet centenars d'identificacions a tota la demarcació de Girona des de fa dos dies. A Blanes, a més, ja ha transcendit una detenció. El detingut està acusat per agressió a l'autoritat quan se'l volia identificar. També hi ha hagut altres incidents, com la bufetada que ha clavat un policia de Sant Feliu de Guíxols a un jove que s'ha saltat al confinament. La situació està gravada en vídeo i s'ha viralitzat a les xarxes socials. L'Ajuntament Ganxó ha obert una investigació i un expedient a la gent. Els cossos policials també estan actuant en diversos establiments que haurien de tenir la persiana baixada i que s'estan saltant la llei. Tot això en una jornada on no paren d'incrementar les persones infectades i que ja s'ha conegut la primera víctima mortal de coronavirus a la demarcació de Girona.
I deixem un instant tot el que té a veure amb la malaltia per explicar que actuació d'urgència que es va poder fer la setmana passada al litoral de l'Alt Ebre en previsió de la llevantada ha aconseguit, de moment, contenir la força de les onades. Lluïsa.
Una actuació coordinada entre el Servei Provincial de Costes de l'Estat i la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, que ha consistit en aixecar un cordó de sorra a les zones més afectades entre la platja de la Marquesa i Riu Mar, ha impedit que l'aigua del mar pogués tornar entre els arrossars pròxims a la platja. El tinent d'alcalde de Deltebre, Robert Bertomeu, ha visitat aquest matí la zona afectada i ha pogut comprovar com l'actuació d'urgència ha permès contenir la llevantada.
Teníem un delta que ara ho teníem molt dèbil degut al temporal, i que tots tenien clar que si no es feien petites actuacions per a previndre que torni a entrar a l'aigua salada dels camps, hi hauríem més que malauradament pues, no podrien fer collita d'arròs aquest any.
Els treballs d'habilitació d'aquest cordó d'arena es van haver d'aturar dissabte per la crisi de la pandèmia, el que va deixar la zona del Nen perdut sense protecció. I és en aquesta zona on l'aigua del mar ha pogut penetrar terra endins, però sense conseqüències importants. Ara aquest cordó dunar servirà per engegar les obres d'emergència previstes pel Servei de Costes al litoral de Deltebre després del pas de Glòria, unes obres que havien de començar al març i que de moment també han quedat aturades pel coronavirus.
I tanquem parlant de, com deia ara la Lluïsa, de coronavirus i de decisions que han pres, en aquest cas, l'Ajuntament de Tarragona, que permetrà als infants que tenen autisme que puguin sortir al carrer, Daniel.
Sí, una excepció dins d'aquest confinament general que només es podrà produir, això sí, matisen des de l'Ajuntament, en casos d'extrema necessitat. De fet, el consistori ja ha donat indicacions, tant a la Guàrdia Urbana com també als Mossos d'Esquadra, perquè els infants que pateixin trastorn de l'espectre autista puguin sortir de casa a causa, doncs, de la singularitat de la seva afectació. Els infants, això sí, hauran d'anar acompanyats d'una sola persona, algun familiar. Caldrà que respectin, evidentment, totes aquestes mesures de distanciament i també hauran de portar a sobre, doncs, algun document acreditatiu en relació al seu trastorn. La mesura dona resposta a la petició rebuda per diverses associacions de famílies amb nens d'autisme.
Doncs aquesta és la decisió que ha pres l'Ajuntament de Tarragona al voltant d'aquest col·lectiu i que, bé, en tot cas, recordem que és una mesura excepcional i només per casos d'urgència, que no tothom, correcte, ni cap altre perfil pot beneficiar-se d'aquest petit permís, d'aquesta petita màniga ampla que ha fet pública avui l'Ajuntament de Tarragona. Daniel.
Exacte, i en aquest cas es fa, evidentment, doncs, com es pot entendre, per una raó de necessitat en aquests infants. Hem de dir per això que s'està estudiant també si es podrà fer amb aquells adults que també pateixen doncs, de l'aspecte autista. Evidentment, segons amb els infants, perquè entenem doncs, que són un col·lectiu més complicat a l'hora del tractar, però que també això s'intentarà estendre a d'altres col·lectius. I dic que no només ha estat Tarragona, també el Vendrell, em sembla, que també ho autoritzarà en les pròximes hores, sota la petició, evidentment, d'aquestes entitats, d'aquestes associacions del TEA.
Doncs, en tot cas, si es produís, evidentment ho sabreu a través dels vostres mitjans locals i nosaltres ens en farem ressò al llarg del programa d'avui o de demà.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Parador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs cinquè dia de confinament per la gent d'aquest país i, evidentment, tancats a casa, l'activitat física es limita molt, és molt petita, tot i que és a través de les xarxes socials molta gent està fent esforços per oferir-nos programes atractius de doncs, zumba, aeròbic, abdominals, exercicis gimnàstics, bé, tot tipus d'activitats que ens ajudin a mantenir una certa mobilitat, però realment res és comparable a la mobilitat que podem tenir a un dia normal de diari. L'alimentació davant d'aquesta situació, doncs, evidentment, s'ha d'ajustar, s'ha d'adequar. No pot ser que estiguem menjant, penso, el mateix que menjàvem fins al dia que ens vam confinar, perquè al final la despesa energètica és menor i si l'aliment és la mateix, doncs al final aquí acabarem sortirem tots rodolant, vaja, quan acabi això del confinament. Com ho hem de fer? Doncs bé, avui precisament des del Col·legi de Nutricionistes s'ha doncs, fet una petita circular doncs, amb alguns consells, amb algunes informacions que bueno, els ciutadans pot ser que tinguem, està bé que tinguem al nostre abast. Li volem preguntar a la catedràtica de Nutrició i Climatologia de la Universitat de Barcelona, la professora Carmen Vidal. Carmen, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, reduir ingesta energètica, això és bueno, suposo que deu ser un objectiu, però com es pot fer?
A veure, bàsicament jo crec que el que és important destacar és que a l'estar a casa i passar moltes hores sense moure's, evidentment hem de reduir tot aquello que sigui més superflu. I per tant, la primera recomanació seria segurament evitar una mica el pica-pica i les visites constants a la nevera, que jo crec que és una pauta que molts, per el que veiem, per les xarxes de WhatsApp i tot això, doncs, hi ha molts memes que van en aquest sentit, no? Evidentment, tampoc podem deixar de menjar. Per desgràcia, no hi ha una recomanació específica per al tractament del virus. Per tant, el que hem de fer és mantenir l'alimentació equilibrada, saludable, i evitar, evidentment, els productes que són més superflus i que ens aporten calories, perquè al no fer tant d'exercici, tot i que pugui haver-hi pautes a casa, com bé molt bé dèieu, no és el mateix que estar al carrer i fer l'activitat normal. I, per tant, tot el que siguin calories superflues, si es poden evitar, doncs, més que bé, no?
Parlant amb gent aquests dies, gent que habitualment no esmorza, no? Doncs aquests dies sí que ho fa, no? Esmorza alguna cosa, ni que sigui un tros de pa amb mantega o un tros de pa amb gall dindi, però esmorzar alguna cosa, o gent que et diu, no, és que clar, com que estic a casa i m'avorreixo, que això també passa, doncs allò, a mitja tarda, un atac de pipes o un atac de dolços o un atac d'alguna cosa, sempre es produeix.
La galeta,
o la xocolata, exacte, que s'acaba molt ràpid, saps? Sí. Aquestes coses...
Ens contencem una mica. A veure... No és fàcil, perquè és veritat que l'avorriment... Bueno, tothom intenta mantenir-se actiu, no? Jo crec que tothom d'alguna manera està buscant les seves maneres de mantenir una mica d'activitat i una mica d'horaris, una mica de normalitat, però és inevitable que el nostre ritme de vida s'ha alterat completament, no? I per tant sí que és fàcil aquesta tendència d'acabar compensant en l'alimentació en capricitos, bueno, doncs aquest confinament, no? Bàsicament és això el que s'ha d'evitar, perquè és que, per lo que no és, hem de fer les recomanacions que ja es fan per una alimentació saludable, perquè, com deia abans, no hi ha cap evidència de que hi hagi cap producte que vagi bé per curar o per prevenir el coronavirus. I, per tant, el que s'ha de fer és mantenir les pautes saludables. Aquí recordar la importància de la fruita i la verdura, que ja de per si són bons perquè ajuden a mantenir la salut, però en aquest cas recordem també que són productes baixos en calories i que si no li posem molt adreço, evidentment. I que per tant podrien ser una opció fins i tot a destacar més, no?, en aquests dies.
Clar, és a dir, aquests dies que estem tancats a casa, intentar, doncs, segur menjar postre cada dia, però que sigui fruita...
Que sigui fruita. Bueno, això ja és una recomanació, sí. Que, de fet, les recomanacions ja són les generals, o sigui, torno a insistir, o sigui, no direm ara que només durant aquest confinament hem de menjar fruita de postres, és que preferentment la fruita ha de ser el postre de cada dia, no? Sí. I a l'esmorzar també... I les 5 racions aquestes de fruita i verdura, que són molt conegudes de paraula, però és que en la pràctica no és tan fàcil, no tothom les posa en marxa, bueno, doncs potser pot ser un motiu per entretenir-se una mica més, pensar una mica més, ja que tenim el ritme una mica més relatiu, i per tant aquest objectiu, no, d'augmentar el consum de fruites i verdures, posant-lo en positiu podria ser una oportunitat, no, aquest confinament per posar-lo en pràctica. Sapiguem que això és bo en condicions normals i especialment... diguem-ne recomanable, doncs, en aquesta situació, no?, de tancament.
Important també menjar molta fibra, perquè la inactivitat restreny, i això al
també.
Final acaba passant factura.
També. El que passa és que la fruita i verdura és de portilla a la porta, o sigui, menjar molta fruita i verdura de pas també ajuda amb això. Si això s'acompanyem, doncs, una mica de fruita seca, en compte també, perquè la fruita seca és un capritxó. Pot ser un capritxito també d'entre hores, i bé, també aporta les seves calories. O sigui, la fruita i verdura no, però la fruita seca sí. I per tant, però bueno, com a font de fibra sí que és una font molt important. I els llegums, és també un altre aliment que sempre està ahí, sempre estan recomanant que s'ha de menjar més llegum. Bueno, doncs ara és un bon moment també, per moltes raons, i també per la fibra i per evitar l'estreniment, clar. I dintre del possible, tot i que no és alimentació, doncs, bueno, i cadascú com pugui, perquè no és fàcil i depèn una mica, doncs, de les cases, no? Però intentar fer alguna miqueta d'activitat física, doncs, no aniria malament. Per tot, Per la salut i pel restrenyiment també. I una altra cosa, l'aigua, la beguda, sobretot en el cas de persones que ja tinguin una mica de febre, és important la hidratació. L'aigua, preferentment l'aigua, com una font d'hidratació. Les verdures també són bones en aquest sentit, perquè el component majoritari de la verdura és l'aigua, i per tant, encara que sigui sòlid, estem menjant, entre cometes, aigua.
Correcte. Per tant, res de refrescos, res de vi entre els menjars, ni res de tot això, aquests dies que estem confinats a casa, aigua, que és el més sa, i que, com deia la meva àvia, hi fa la vista clara.
Però alguna mica de sentit com jo, una mica d'humor, O sigui, jo a casa tinc un fill que em diu, bueno, encima que me castiguen, que estoy así, no sé què, a sobre no puc pegar-me el capricho de les galetes, o sigui, hem de fer una mica d'equilibri, evidentment. El menjar també té un component de plaer i algun caprichito també ens hem de permetre, perquè és que si no, no sé si... tot el que ajudi d'alguna manera a fer més portable aquests dies, doncs benvingut sigui, no?
Ja.
Que passa que moderació, i especial moderació, sobretot en les persones que vulguin controlar el pes.
Mm. Home, vull pensar
però
que...
menjar s'ha de menjar, tampoc ara hem de plantejar-nos les situacions d'ajuda o d'ajuno, perquè tampoc arribarien, acabarien en debilitat, o sigui, hem de pensar... que el nostre cos també necessita els nutrients per mantenir el sistema immunitari i per mantenir-nos sans. I, per tant, no és pla tampoc ara de dir no anem a menjar, no, evidentment no.
Bueno, també vull pensar que quan s'acabi el confinament, aquests quilet o dos quilets que haurem guanyat i que són els quilets del Nadal, els perdrem si fem bondat.
Tot depèn una mica del confinament, eh? Si es quedem amb un o dos, cap problema, perquè això es poden després alliberar relativament fàcil, eh? El problema és que no es quedin amb un o dos.
Vale, molt bé. Objectiu, que es quedin amb un o dos, eh? Ja ens ho hem plantejat.
Aquest ja seria un bon objectiu, eh? O sigui, per ser compatible les dues coses, eh? O sigui, el fer-nos la vida una mica més agradable, però no tenir repercussions en negatiu després en la salut, evidentment.
Carmen, sempre és un plaer parlar amb tu. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquestes pautes. Que vagi molt bé.
Ojalà, mira que diem sempre que l'alimentació serveix per moltes coses i que una bona alimentació ajuda a la protecció de malalties, però en aquest cas entenc que l'alimentació no pot ajudar gaire en frenar aquesta pandèmia.
Aquest però, cop bueno. No. Però bé, altres sí no. I ho explicarem. Gràcies, Carmen, un petó. Que vagi
Vinga,
bé.
A vosaltres.
A reveure. Adéu. Arribem gairebé a 4:45 PM.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7,5 milions de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Canvis a l'àrea bàsica de salut de l'Escala amb motiu del coronavirus. Es tanquen els 8 consultoris locals i tota l'activitat se centralitza al cap de l'Escala. S'anul·len totes les visites programades excepte les dels menors de 15 mesos. Es manté l'atenció domiciliària. Us demanem que només vingueu al CAP en cas d'urgència vital. Si teniu dubtes, truqueu al 012 o 010. Trobeu malament, truqueu al 061. Gràcies per la vostra col·laboració.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sóc aquí per trobar la manera d'entendre què diu la cançó que em té captivat des de la primera impressió. 4 o 5 nits que no hi eres i jo buscava un altre petó, te'n volia robar un altre. Obsedit des de la primera impressió. Càlids vespres, verds, grocs, ho trobes, blaus, ho perds, taronges, les postes, la vida mai nostra, embriagadors els vins que bevem quan fugim de la primera impressió. Que Càlids vespres verds, grocs, ho trobes blaus, ho perds. Taronges les postes, la vida mai nostra. Embriagadors els vins que bevem quan fugim a la primera. Impressió, on ets el meu...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De 5 de la tarda. Estem al far. Els dimecres a aquesta hora ens agrada sempre conversar amb un col·laborador o bé una col·laboradora. Avui parlarem amb un col·laborador, i és que volem conèixer la salinització dels aqüífers, com es produeix, quin efecte té, com es pot combatre, i d'això en parlem amb un bon amic, Cristina?
Sovint el sistema d'aqüífers és desconegut per a la majoria de població, i avui volem parlar dels aqüífers i posar el focus en la salinització d'aquests, i per fer-ho ens acompanya l'Albert Albertí, que és geògraf i consultor ambiental. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda, Cristina.
Parlem dels aqüífers, i primer, doncs, per posar en context, què és un aqüífer?
Bueno, a veure, per explicar-ho d'una manera amena, i no utilitzar tecnicismes, un aqüífer no deixa de ser unes bosses d'aigua, de diferent mida, n'hi ha de molt grans i de molt petits, que tenim en el subsol, és a dir, sota els nostres peus. D'acord? És el que... Bueno, són bosses d'aigua, parlant en plata.
I aquestes bosses d'aigua sovint ajuden a abastir una població.
Sí, a veure, normalment el que són els municipis, quasi la majoria de municipis, tots s'abasteixen d'embassaments. A partir d'aquí es treu l'aigua dels embassaments, es fa un sistema de canalitzacions, uns processos de depuració i potabilització, i es subministra a la població en general, no? Diguem, Ter Llobregat, Barcelona, part de la Costa Brava, no? etc. Però a part d'això, també hi ha una altra sèrie de municipis, un altre tipus de municipis que no utilitzen els embassaments per qüestions X, no hi entrarem ara perquè aquí entrem en terrenys més econòmics i que potser no cada municipi té la seva pròpia idiosincràsia i per tant és absurd intentar generalitzar, però sí que hi ha municipis que per unes raons o altres no s'han connectat en aquestes xarxes d'embassament i per tant s'alimenten de l'aigua del subsol, és a dir, de l'aigua dels aqüífers. Aquests aqüífers, com dic, són bosses d'aigua. No els hem d'entendre com unes grans bosses, sí que són molt grans, però no els hem d'entendre com una gran bossa que és infinita, sinó que són bosses sobreposades entre elles. I és aquí com després comencem a parlar d'aqüífers profunds o aqüífers superficials. Uh-huh. Normalment, els aqüífers superficials, que són els que estan a una distància inferior d'on nosaltres trepitgem, normalment són els que s'utilitzen en agricultura. Aquesta aigua és la que s'utilitza en agricultura, d'acord? Que és la que fem servir per regar, perquè oblidem que molt de la part del rec sí que s'utilitza bé també del sistema fluvial, amb les rescloses i les derivacions dels recs, no? Que després s'utilitzen en bombes per regar, però també hi ha moltes vegades que el rec s'utilitza per pous, i aquests s'alimenten dels aqüífers superficials. Els que estan sota els aqüífers superficials, que en diríem aqüífers profuns, són ja aqüífers que estan en una certa profunditat, 15, 20, 30, 40, 60 metres. En alguns casos. Aquests són els que normalment són els que s'utilitzen per abastir a les poblacions. Per què? Perquè també acostumen a ser on... Les aigües que emmagatzem en aquests aqüífers acostumen a ser de major qualitat, perquè no estan sotmeses a alteracions o efectes que venen del medi terrestre. Imaginem-se, no?, un camp on es rega, se tiren productes fitosanitaris, diguem així, herbicides o pesticides o el que sigui, com plou, hi ha una infiltració d'aigua i aquesta aigua va a l'aqüífer. A partir d'aquí, l'aqüífer pot patir una certa contaminació. Tenim els aqüífers d'Osona que estan contaminats, en aquest cas, de nitrats, que venen generats pels purins, no? Doncs els aqüífers que estan a sota de tot, els profuns, per dir-ho així, moltes vegades estan com més estancs. Tenen unes capes estanques que els separen de la superfície dels aqüífers superficials. Per tant, queden com aïllats. I, per tant, les aigües que contenen aquests aqüífers acostumen a ser de major qualitat. I, per tant, són els que normalment s'acostumen a utilitzar per abastir les poblacions. locals.
I petites? Són normalment poblacions més petites les que
no,
tiren d'aqüífers o és indiferent?
No, és indiferent. Hi ha des de municipis petits com a municipis grans. És a dir, que la connexió a l'aqüífer, bueno, que tu, un municipi, subministri aigua d'aqüífer o vingui d'embassament, depèn de les pròpies, no depèn de les característiques del municipi, sinó depèn de la pròpia gestió que se n'ha fet fins aquell moment de l'abastament d'aigua.
I aquí és quan entrem ara amb aquest canvi climàtic, amb aquestes sequeres, no?, que els
sí.
últims anys han entrat doncs, amb força la majoria d'estius i que aquí poden provocar salinització, sobretot en pobles costaners.
Sí, ara un cop tenim clar que és un aqüífer superficial i un aqüífer profund, doncs entrem una mica en el que són els municipis litorals i perquè avui parlem de salinització. Els municipis del litoral estan en contacte amb el mar.
Uh-huh.
Aquests aqüífers que tenim a la superfície, bueno, al subsol, moltes vegades la distància que hi ha amb la llengua de mar és relativament petita. Estem parlant de mig quilòmetre i en casos menys, no? Llavors, què passa? Els aqüífers, quan estan omplers d'aigua, tenen una pressió X, que normalment els confina i els deixa pues, estancs, no? I allò té com una llapressió, per dir-ho així, no? A mesura que es va extraguent aigua d'aquest aqüífer, aquesta pressió es redueix. I la pressió de l'aigua del mar doncs, l'augmenta. I què fa? Pues va filtrant, fins que entra sal dintre aquest propi aqüífer. D'acord? A partir d'aquí, aquest aqüífer es salinitza. Que és el que... Això passa sempre amb els aqüífers superficials, que són també els més sensibles i els que estan més exposats a la contaminació o alteració ambiental de fora, no?
El que faríem servir per regar.
Exacte. A l'aqüífer profund, normalment, no. Estan molt més estancats i, per tant, la seva infiltració d'aigua salada acostuma a ser molt més complicada. Però no deixa de, a mesura que es van salinitzant els aqüífers de dalt, què passa? Doncs que cada vegada l'aprofitament d'aigua per abastament hem d'anar més en fons, no? De manera que molts municipis han passat, en els últims anys, de vestir-se amb pous de 25 metres a 30, 40, 45, 60, fins en alguns casos, no? Per anar a buscar l'aigua més potable perquè no estigui contaminada.
Port de la Selva, per exemple, és un dels municipis que va estar afectat l'estiu passat per el tema de la salinització dels aqüífers.
Correcte. Molts municipis han estat afectats, que d'aquest també ha estat afectat. De fet, no anava gaire lluny, la Bisbal també ha estat afectat, no tant per salinització en aquest cas, sinó per contaminació, però també és un dels mateixos casos. Vull dir, l'aigua és un recurs escàs i, per tant,
i
és preciat. Un
recurs... I preciat. I molt preciat.
Perquè és escàs. No? A més, en el Mediterrani tenim unes èpoques de dèficit hídric molt importants. El canvi climàtic el que ens està indicant i ens està anunciant és que aquests períodes de dèficit hídric augmentaran, les sequeres seran majors. Per tant, els abastaments d'aigua seran cada vegada més necessaris. I, per tant, si n'hi ha menys, doncs seran cada vegada més preuats. I, per tant, bueno, entrem en una mena d'espiral complicada, perquè si continuem amb les mateixes polítiques d'abastament d'aigua, o d'abastament de consum, en aquest cas és de consum, doncs clar, comporta major risc de salinització i per tant comporta anar a major profunditat. Però arribarà un moment que no podràs anar a més profunditat, perquè tècnicament no podràs, i dos, perquè l'aigua que et sortirà doncs, estarà ja molt més contaminada d'altres coses, d'altres minerals, per dir-ho així, no? Digue-li manganès, digue-li moltes coses, no? Per tant, a la llarga, aquest abastament no, haurà de tocar fons o haurà de voltar a lloc. Què et vull dir amb això? Que tot és limitat i els recursos naturals són limitats i l'aigua, malauradament, és també un recurs limitat.
I, per tant, doncs, quan apareix aquesta salinització dels aqüífers, per exemple, aquests municipis que connecten directament amb aquests aqüífers per abastir-se, es troben amb un gran problema i aquí han d'aplicar solucions ràpides, immediates i
correcte.
Diverses.
Correcte, i tenen dues solucions. I, bàsicament, es fan dues solucions. O bé es va més a profunditat a buscar un aqüífer que no tingui l'aigua salinitzada, o bé es busca la manera per connectar-se amb xarxa amb altres, en aquest cas, en el cas de comarques gironines, en Ter Pastoral, no? És l'opció, no hi ha més. L'altra opció és posar una dessalinitzadora i potabilitzar l'aigua de mar, no? El que passa que això, la dessalinització de l'aigua de mar comporta també un dèficit, bueno, una despesa energètica molt i molt i molt cara, i molt bèstia. Per tant, l'aigua... També hem de tenir una cosa molt, molt, molt clara, i és que l'aigua, el litre d'aigua, és en part subvencionat, és un bé comú, i tothom té dret a tenir aigua. I, per tant, des de l'Estat, el que es fa és bonifica una part de la factura del litre d'aigua. El litre d'aigua té un preu. i nosaltres paguem un preu molt inferior. I per què es deu? Doncs perquè, perquè hi ha una bonificació. Per tant, a la que comencem a associar despeses externes en aquest consum d'aigua, és a dir, despesa energètica, perquè l'he de desalinitzar o l'he de descontaminar, doncs clar, tot això va augmentant. I per tant, el preu del litre augmentarà. I per tant, aquí hem de mirar si l'Estat podrà suportar aquesta bonificació actual o l'haurà d'assumir el consumidor.
Clar, i la desalinitzadora, per exemple, jo recordo el cas del Port de la Selva 2018, estiu 2018, que la van haver de posar en marxa, sí. Però clar, era una mesura temporal, com bé deies, perquè no és una solució no és que una... es pugui portar a terme, perquè... i mira que tenim molta aigua de mar, per tant, sí. Realment, si això es pogués fer d'una manera energèticament no tan insostenible, podríem dir, seria un bon recurs per assegurar-nos de tenir aigua
home,
dolça.
Home, sí, de fet, seria un gran recurs, la veritat és que sí, el que passa que, clar, té associat tot això, potser perquè tecnològicament encara no ningú no ens hi hem posat a veure com es pot optimitzar, o potser perquè realment no es pot optimitzar, ho desconec, eh? Però sí que és una solució passa per aquí, i suposo que, però mentre tinguem aigua dolça per anar consumint, suposo que aquest tema va quedant com més en stand-by, no? I en casos molt extrems sí que llavors s'utilitza. El que passa, clar, el que et dic actualment, i repeteixo, insisteixo, el consum de despesa per litre d'aigua que necessites tu, doncs és molt cara, és molt cara. I, per tant, bueno, això pues, ara actualment ho fa inviable. En casos puntuals sí que és viable, però en casos normals o d'allò no és tan viable. D'aquí que moltes vegades és més viable portar un vaixell amb litres i litres i litres, o bueno, en aquest cas, quantitat de metres cúbics d'aigua, sí. D'altres llocs, per abastir en casos d'emergència un lloc molt concret.
I en aquest cas de la salinització dels aqüífers, doncs, que venen donats per la sequera, no? Hi ha també altres condicionants perquè es salinitzin aquests aqüífers?
No, bàsicament la salinització ve... Bueno, l'estat ecològic o la qualitat dels aqüífers ve determinada bàsicament per aquests dos. Una, per contaminacions, diguem-ho així, de fitocides, d'acord? Herbicides, pesticides, insecticides que es tiren des d'un punt de vista de l'agricultura. També per nitrats, en aquest cas per tema d'abordament, bàsicament. O bé, ja ens anem a contaminacions, bueno, contaminació per sal, que no és una contaminació, és una alteració de la qualitat de l'aigua, vale? Que el que fan, bàsicament, és això, és per entrar a l'aigua de sal, que el salinitza, fa aquesta aigua que en diríem salobra, crec que la gent de les illes ho coneix bastant bé, no? Perquè moltes vegades l'aigua de les illes té un punt de sal, no? És aquesta salubritat que el que fa després és que l'aigua, a mesura que tu vas estrenent la dolça, doncs va entrant més aigua salada, les va tornant més salada, de manera que agrícolament ja no serveix per regar, perquè a més això comporta també una pèrdua dels nutrients del propi sol, del sol del terreny, i per tant...
La sal mata, sí.
Mata,
sí.
No? I per tant, comporta doncs un problema agrícola, i dos, comporta també un problema d'abastament humà. I per tant, tot, què passa? Doncs aquests aqüífers es donen per perduts i ens anem més en profunditat. Però clar, a mesura que aquests aqüífers també la sal va entrant, a la llarga ningú t'assegura que hi hagi una precipitació de sals cap a baix. I per tant, doncs, bueno, aquesta contaminació doncs vagi augmentant i a la llarga no sé on acabarà passant. Crec que tot passa per trobar solucions, no?
Sí.
I crec que la solució de posar desalinitzadores n'és una, però jo penso que tornem a anar a la solució que des de que hem anat fent aquest programa, que és el consum racional i el bon consum, sobretot quan estem afectant un recurs escàs, no?
Optar per les mesures preventives.
Exacte. Jo penso que sí que des de l'administració local s'han fet moltes campanyes d'estalvi d'aigua. De fet, la Unió Europea més o menys es fixa en un consum humà de 220 litres dia o persona. Hi ha molts municipis que als anys 90 estaven per sobre. A mesura que s'han anat fent actuacions, sí que molts municipis ja estan més o menys en aquests llindars, fins i tot n'hi ha que estan per sota. Per tant, ja hi ha una certa conscienciació, el que passa que encara no hi és prou, i ens trobem doncs, bueno, desenvolupaments urbanístics encara promoguent molt la ciutat jardí, per tant, aquests grans jardins amb molta gespa, amb molta aigua...
Que s'ha de regar.
També trobem encara costums de gent que no es compra el terra del pati, sinó que el rega per treure la brutícia. No? Tot això comporta doncs, uns consums d'aigua innecessaris, no? I això també m'ha provocat una mica perquè el litre d'aigua, en el fons, està subvencionat.
I ja ens parlaves d'això, que quan es salinitza un aqüífer, aquest ja es dona per perdut. Per tant, aquest ja no el recuperem, anem al que està en més profunditat i, com bé deies, arribarà un punt que potser no podrem abastir i aquest punt potser no està gaire lluny a nivell temporal. Per tant, la solució passa també com que perquè els aqüífers doncs, no siguin, al final, una mesura per poder abastir la població.
No, clar que no. A la llarga tothom s'haurà... Bueno, a la llarga jo penso que l'abastament d'aigua haurà d'anar... Per aqüífers jo crec que no. Jo crec que els aqüífers tenen un límit de caducitat. Fins ara es va tirant d'aquí, però jo crec que hi ha un límit de caducitat. I més, depenent, perquè les aqüífers també es recarreguen per unes determinades zones. En alguns casos les coneixem, en alguns casos s'intueixen, en alguns casos es dubta. Llavors, moltes vegades, què vull dir amb això? Moltes vegades els efectes que pots donar tu en una zona de recàrrega, això t'afectarà tot l'abastament del propi aqüífer. Si ho desconeixes, pot ser que estiguis apotecant molts metres cúbics d'aigua que et serviran per molts anys d'abastir aquell municipi. I moltes vegades, què vull dir amb això? Perquè moltes vegades els aqüífers tenen unes superfícies determinades i moltes vegades les zones de recàrrega estan lluny del municipi que s'abasteix.
D'acord.
I què vull dir amb això? Doncs granges de porcs, gasolineres, indústries que ambientalment poden tenir moltes exigències però que també tenen un risc de contaminació. Si es col·loquen en zones de recàrrega i passa alguna allà, doncs clar, allò hi potocarà tots aquells metres cúbics que abasteixen aquella població o aquelles poblacions en aquell moment, no? I sobretot això ens passa al litoral. Els municipis del litoral, els aqüífers del litoral, no s'abasteixen del litoral, s'abasteixen cap a l'interior. I aquí és on apareixen aquests problemes o aquests conflictes.
Hem mencionat alguns dels municipis, per exemple, d'aquí a l'Empordà. Aquí a l'Empordà és una zona que realment abastim molt a través d'aquífers?
A veure, l'Empordà sí. A veure, dintre el que és Costa Brava, per dir-ho així, des de... Em sembla que actualment el que és Ter Llobregat, per dir-ho així, sí? Arriba fins a Palafrugell, crec jo. I a partir d'aquí desconec algú què passa, però sí que Tarruella s'abasteix d'aquífers. L'Escala s'abasteix d'aquífers. Castelló també, en part, s'abasteixen d'aquífers. I Roses diria que també. A partir d'aquí, després, bueno, hi ha alguns Portbous, no, que s'abasteix de l'embassament, bueno, de Bodella, però, bueno, hi ha alguns municipis que també fan 50-50, no? Vull dir que sí que encara hi ha molts municipis que s'abasteixen d'aquífer. Però no només per consum humà, ens centrem ara molt en el consum humà, però jo també segueixo parlant del consum agrícola.
Exacte. Perquè... I a part estem parlant que és una zona bastant agrícola, amb molts camps, exacte, diverses fruites, bueno, vinyes, de tot.
Una activitat agrícola de regadiu, que en
exacte,
diguem, no?
Sí,
i per tant
sí.
Hi ha un consum d'aigua important. Sí que és veritat que el consum agrícola, molta part de l'aigua que s'utilitza per regar, se torna a infiltrar, no? I per tant això...
Cíclic.
Sí, el que passa que hi ha una gran part de l'aigua s'evapora, també, no? Uh-huh. I per tant, també jo penso que el que són els recs responsables són importants a nivell de consum d'aigua. És a dir, regar per inundació, obro comporta i doncs, té una despesa hidràulica en un nivell de consum important. Si regues en gota a gota, doncs tindrà una altra despesa, no? Per tant, jo penso que tot va en funció una mica de que cada vegada hem de ser més conscients de que no tot és il·limitat, no? I que l'aigua, sobretot l'aigua, que és un bé necessari, no? Doncs és escàs, i més en el món mediterrani.
I precisament dèiem la sal a nivell de litoral, però aquí hi ha també tots aquests contaminants a nivell agrari, doncs que també contribueixen doncs, en el manteniment d'aquests aqüífers.
En afectar la pròpia qualitat del consum, ja no tant de qualitat estètica, perquè a vegades sí que pots tenir coses dissoltes, sinó qualitat ja de salut, no? Vull dir, a partir dels nitrats que hi ha per litre d'aigua, mil·ligrams, doncs a partir d'aquell moment ja l'aigua no és apta per consum humà, no? O pot generar problemes de malalties greus o el que sigui, no? Per tant, els aqüífers acaben sent també un aspecte important a tenir en compte per tu en aquest moment, però per les teves generacions futures que puguin venir.
I això suposo que ha de tenir un control exhaustiu. Perquè, clar...
Bueno, cada vegada, de fet, amb l'Agència Catalana d'Aigua, amb això ja fa molts anys que està treballant, i de fet és una feina admirable, perquè s'han posat molt les piles, han fet tota una sèrie, han analitzat tots els aqüífers, el seu estat de qualitat i de quantitat, els nivells piezomètrics, com funcionen, com es recarreguen, no? En quin estat es troben, quins riscos tenen, no? Hi ha tota una feina de coneixement que ha sigut brutal en els últims 20 anys, poder menys, poder 15, i per tant això ja ens està donant una informació molt, molt, molt bona, no? De fet, amb l'aquífer, per exemple, on s'abasteix l'Escala, Baix Ter, diguem-ho així,
sí.
La zona de recàrrega la tenim cap allà Colomers, per dir-ho així, no?
D'acord.
Tot això
sí,
són
que
dades...
està distanciat.
Sí, sí, sí. Doncs tot això són dades que ara ja, que ja coneixem, no? A partir d'aquí, doncs, també amb directives europees, la directiva Mar de l'Aigua i tot això, doncs, bueno, cada vegada ens anem posant, doncs, al dia amb actuacions. També fa uns quants anys, l'Agència Catalana de l'Aigua va tenir una obligació perquè tots els pous de captació d'aigua municipal doncs, tinguessin uns perímetres de protecció on activitats agrícoles o activitats alienes a lo que és la pròpia captació, és a dir, gasolineres, indústries, no sé què, doncs allà no s'hi poguessin ubicar. I la pràctica agrícola que es posin allà doncs hagi de tenir uns condicionants. Doncs tot això són coses que han anat apareguent gràcies a aquest major coneixement i a una major conscienciació, en aquest cas.
Doncs avui hem parlat dels aqüífers, ja veiem doncs, que cada cop coneixem més sobre aquests i també, doncs, sobretot, remarcar aquestes mesures preventives, també aquests petits passets que cada ciutadà pot fer doncs, per aconseguir que aquest bé tan preuat doncs, el continuem tenint, no? Mm-hmm. Moltíssimes gràcies, Albert Albertí, geògraf i consultor ambiental. Doncs avui ja hem après una mica més i ens veiem doncs, properament per seguir aprenent.
Moltes gràcies.
Doncs hem conegut tot el que ens ha volgut explicar avui l'Albert Albertí sobre els aqüífers, la salinització de les aigües i l'efecte que té sobre el medi ambient. Aquesta no és una contaminació creuada, però sí és, podríem dir, una salinització creuada, eh? Quan es salinitza allò que no s'ha de salinitzar i a l'inrevés. Seguim endavant i, de fet, com sabeu, aquí el que ens agrada és parlar de nàutica, de navegació, de mar i de tot el que té a veure el seu voltant, que és tota una ciència que s'ha de conèixer i que els que la coneixen i la practiquen la valoren de manera determinant. Sabeu que els dimecres fem milles, és a dir, aprenem qüestions relacionades amb la nàutica i la navegació gràcies a en Josep Rostell de l'Escola de Vela del Club Nàutic de Vilanova. Avui volem parlar d'un aspecte que moltes vegades és oblidat i és fonamental perquè la nàutica no ens doni problemes i sigui econòmica: el manteniment de l'embarcació.
Fent milles.
Avui parlarem una miqueta del manteniment de les embarcacions. Hem de tenir en compte que totes les embarcacions, igual que els vehicles que tenim al carrer, i tot pateix un desgast. ¿Vale? A més, les embarcacions les tenim patint el desgast per la humitat, pel sol, per la sal... I després hi ha algunes coses menys conegudes, que és l'electròlisi o el que és la corrosió. Vale? La corrosió és una de les coses que més hem de tenir en compte i que hi ha una sèrie de materials que t'eviten aquesta corrosió. Però, sobretot, tota la corrosió, tot el desgast, depèn en gran mesura dels materials amb els quals estem treballant. Materials a les embarcacions, ho hem parlat algun cop, poden ser de fusta, poden ser de fibra de vidre, poden ser... inclús de ferro, de ferrocemento, també hi ha algunes embarcacions i cadascuna d'elles té les seves gràcies i desgràcies. Hem de tenir en compte, com a qualsevol vehicle, un bon manteniment ens augmenta la seguretat a l'hora de navegar i de fer-lo servir. Però hi ha algunes coses bàsiques que sí que hem de prevenir quan estem parlant de les embarcacions. Normalment, anualment, un cop cada any i mig màxim, hauríem de treure l'embarcació de l'aigua, fer-li una neteja dels baixos, que es diu, que és treure tota la cloïsseta i tot el cargolet que s'està enganxant allà baix, i fer-li una repintada. Aquesta pintada es fa amb una cosa que és la patent, que precisament el que fa és que el cargolet aquest no s'enganxi tan ràpidament. Antigament es feien servir pintures amb un component, que és el plom, que és altament tòxic, que per sort tot això ha anat evolucionant. Una altra de les coses que hem d'estar molt atents a les embarcacions és tot el tema de la cabulleria, el cabo, les cordes, pels que no són tan nàutics. I també pateixen un desgast. A més, aquesta cabulleria normalment compleix una funció i una trencadissa d'algun cabo en segons quin moment pot suposar un patiment durant una bona estona. També un altre dels temes a observar quan estem navegant a vela són les pròpies veles. Les veles pateixen un desgast. Aquestes sí que pateixen molt per la sal, pel sol, que també les va cremant. I cada una vela que sigui molt petiteta i molt fineta potser només ens aguantaria un parell d'anys o tres, sobretot si la fa servir molt, molt, com fem a les escoles de vela. O una vela més de creuer, a nivell particular, sí que podem estar parlant de 10 o 15 anys tranquil·lament que la puguis anar aguantant. I després, per últim, entrant de nou al tema de la corrosió, hi ha una cosa que són els ànodes de zinc. Quan un metall està a l'aigua, pateix la corrosió, que no deixa de ser una espècie d'oxidació. Llavors, per prevenir això, el que s'enganxa és un material que és un altre metall que és més tovet. Llavors, el que fem és que aquell metall absorbeixi tota la corrosió, aquella peça, que cada X temps la vas canviant perquè sempre es vagi desgastant abans aquella peça que el teu material que portes al barco.
I a les moltes activitats que hem recuperat aquests dies de confinament a casa, com pugui ser, per exemple, l'1-2-3 picaparet al balcó de casa entre la comunitat de veïns o el BOBO comunitari amb els resta dels veïns del carrer de casa, s'hi afegeix la recuperació d'alguns esports també de caire tradicional. I molta atenció perquè hi ha un boom de seguidors per internet als canals de cursa de caniques. Les curses de caniques que estan aixecant ampolles entre molta gent, com que no hi ha futbol, no hi ha Fórmula 1, no hi ha motos, no hi ha bàsquet, no hi ha res, doncs sembla que molta gent ha trobat el gust a les competicions de caniques i, de fet, les xarxes socials i els canals que retransmeten aquest tipus de competicions han registrat augments de seguidors exponencials al llarg dels darrers dies. Per tant, recuperació de jocs tradicionals. Bé, jugar a la xerranca a casa és fotut, sobretot pel veí de sota, jugar al xurro mediamanga mangotero o el cavall fort, que se li deia, doncs també és fotut, perquè si són pocs, doncs no dona per massa. En tot cas, intentem recuperar jocs tradicionals, com, per exemple, el teto.
Recorda les següents mesures de prevenció per evitar el contagi del coronavirus. Rentar-se les mans sovint. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb el colze, en tossir o estornudar. Mantenir una distància prudencial amb altres persones d'almenys un metre. I evitar compartir menjar i estris sense netejar-los degudament. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Canvis a l'àrea bàsica de salut de l'Escala amb motiu del coronavirus. Es tanquen els 8 consultoris locals i tota l'activitat se centralitza al cap de l'Escala. S'anul·len totes les visites programades excepte les dels menors de 15 mesos. Es manté l'atenció domiciliària. Us demanem que només vingueu al CAP en cas d'urgència vital. Si teniu dubtes, truqueu al 012 o 010. Si us trobeu malament, truqueu al 061. Gràcies per la vostra col·laboració.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Speed.
danses casates. A de dins ets olivars. Sospirava cansada.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.